Flaqui, què tal, com estàs?
Què tal, Sique Rodríguez? Doncs aquí estem, ben a prop de la ràdio, per poder tornar, com a tu t'agrada, sempre ràpid cap a l'estudi, i un dimecres més amb el Ramon Besa. Ramon, què tal, com estàs?
Molt bé, bon dia a tothom.
T'agrada l'Ed Sheeran, a tu?
No tinc un criteri per saber si ho fa bé, més bé o
menys, però crec que
té molta acceptació. I fa, això és una de les coses que et passa, no? De vegades no tens la noció, però si té tant d'èxit t'hi acostes, i al contrari de rebutjar-ho o de dir on van aquests, doncs, bueno, me l'he escoltat i sí, no, em sona bé, la veritat.
Li pregunto això de l'Ed Sheeran, sí que el Ramon, més enllà dels seus gustos musicals, perquè ja sabeu que serà l'artista que estarà a la samarreta del clàssic del 26 d'octubre. S'han posat a la venda ja via web del Barça algunes de les samarretes. Doncs, les 11 samarretes signades pel propi Ed Sheeran a un preu de 2.999,99 euros, 11 samarretes signades pel propi Ed Sheeran, ja aquest matí ja s'han esgotat. Això va que vola, eh?
Bueno, vol dir que hi ha gent que té calés, hi ha gent que és col·leccionista, hi ha gent per tot, i ens sembla molt bé. Que diria que una de les coses que millor ha fet el Barça a la porta ha estat aquesta associació amb
Estic
Spotify.
Estic molt d'acord.
I fa que el món de la música i el món del Barça, del futbol, doncs visquin amb una plenitud extraordinària aquesta etapa, no? Per tant,
estic
moltes
molt
felicitats.
Estic molt d'acord, aquesta associació Spotify, aquestes campanyes que fan els clàssics, tant la samarreta del masculí com del femení, em sembla que són accions d'aquelles d'estratègia de màrqueting i de publicitat molt bones. Un clàssic, Ramon, que aquest pas l'hauràs d'acabar jugant tu, eh? Què et demanes? Davanter, centre, porter, alguna posició que vulguis?
Mig estorbo, que dèiem, no?
Perquè déu-n'hi-do la plaga de lesions, eh?
Bueno, s'està pagant les conseqüències del calendari, que es ve dient i denunciant reiteradament, però els partits es van consumint, i és igual que siguin més difícils que més fàcils. Els jugadors són vulnerables, àgils, no poden assumir 70-80 partits per temporada. Aleshores peten en determinades situacions. Ara és una etapa especialment delicada perquè ha començat la temporada, perquè els canvis d'entrenament, perquè els viatges, per tot plegat. Aleshores, si algú algun dia no seu i posa fil a l'agulla i diu que no es poden jugar tants partits, que no es poden fer tantes fases de classificacions, que no es poden fer tants amistosos per recaptar calés, perquè aleshores, quan arriba la competició, que és el que compta de veritat, es ressenteixen. És a dir, que et serveix fer una gran exhibició a Miami o una gran exhibició a Bangkok o on tu vulguis, i després has d'anar al camp del Sevilla i resulta que petes perquè et vas carregat. Doncs, bueno, si els jugadors tampoc hi diuen res, que jo crec que és una cosa... De vegades ho comparo una mica amb allò dels periodistes, no? Si tu no et queixes o no dius alguna cosa, la gent va fent.
I tant.
Aleshores, els futbolistes, no sé per què serveix el sindicat de futbolistes, suposo que serveix per moltes coses, però no per arreglar el calendari.
Bueno, ha aixecat la veu quan ha afectat el Madrid, bàsicament.
Bueno, just, aleshores, malament, no? Esclar, l'única solució que hi veig és tenir plantilles de 30 jugadors.
Oh.
I aleshores, el problema és que quan fas un acord d'aquests et demanen que jugaran tots, perquè si tots els bons, perquè si tens 30 i n'hi ha de suplents o jugadors que ja no són al cap de cartell, cobres menys calés. Per tant, si no s'atura, jo no hi veig remei.
Un dels que va alçar la veu és Hansi Flick. Aquest any com el veus, el Flick? No t'ho he preguntat encara aquesta temporada. L'any passat era un Flick convençut de tot, aquest any no dic que no ho estigui, però sembla que té com un gest més torçat, més no sé, no del tot rodó.
Jo diria neguitós.
Sí, oi?
Sí. Però neguitós per coses que l'any passat no sabíem, no? Ara, és a dir, no tinc la sensació de que no acaba de... És a dir, no perquè passin moltes coses o perquè s'entueixin moltes coses, sinó que ell preveu o dibuixa o veu escenaris o situacions que no el fan estar còmode. I de vegades doncs, poden ser doncs, per actituds de futbolistes, de vegades poden ser per decisions de l'administració o de la federació. El segon any sempre sabem que és el més difícil, perquè el primer any tothom està molt entregat i tothom, el que tu diguis, ho fa, i crec que en aquest segon any té un problema del que n'hem parlat, que és la d'afavorir lideratges. De vegades un entrenador necessita algú que sàpigui controlar la plantilla i sàpigui dir-li coses que no necessàriament ha de dir l'entrenador, eh? O ho ha de dir un altre. I crec que té massa feina, crec que també sap que la competitivitat dels rivals augmenta, sobretot el que és a la Champions, hi ha molts rivals, i que, esclar, el Madrid, dos anys sense sense estar-hi, doncs ja sabem què significa això. Més enllà que després ens diguin, de vegades ens acusen d'oficialistes, de vegades de victimista, el que vulguis, però jo crec que el Madrid difícilment es despenjarà, no només perquè jugui millor futbol i tingui un entrenador que estigui més posat o perquè té jugadors molt bons, sinó perquè tota aquella remor dels àrbitres, de decisions, de seleccions, tot allò, ull amb el Madrid aquest any de no fer-lo enfadar, no? Tinc aquesta sensació.
Doncs sí, tu creus que això incidirà aquest any, aquest temor a que el Madrid s'enfadi?
Bueno, és un temor reverencial. El Madrid és... Aquest temor reverencial vol dir que el Madrid té un problema d'horitzó, és a dir, el de la Superliga i el del Bernabéu i tot aquell projecte del Florentino fa que hagi d'estar pendent de la Lliga. És a dir, tu pots dir, no, és que nosaltres juguem aquí per passar l'estona perquè d'aquí 15 dies començarà una competició que tothom s'hi abocarà i que, per tant, la Lliga, la Copa, la Supercopa, doncs no tindrà massa valor. Doncs, bueno, ara, escolta, que l'any passat, un any en blanc, el Madrid no s'ho pot permetre, no és el Manchester United, i la rivalitat que té amb el Barça quan el Barça està en un moment futbolísticament de plenitud, o com ha estat, doncs t'obliga a posar-te les piles, perquè si no cada dia et van comparant, i a l'hora de recollir trofeus, a l'hora d'anar a les grans gales, a l'hora de la marca, en el fons sempre penso que un club com el Barça, que té una situació econòmica tan precària, sigui capaç de vendre tant, sigui capaç d'estar a l'aparador, és perquè la marca és la gran palanca, el gran motor que fa que tot això encara giri. Em costa molt de creure. Això m'hi va fer pensar molt el Simon Cooper, sí, del Financial Times, quan va estar aquí, que va publicar el llibre del Barça, que ja deu fer 3 o 4 anys, i es començava a parlar de la situació crítica del Barça. Em va dir, el Barça mai es convertirà necessàriament en una societat anònima pels acreedors, sinó perquè el que és la marca Barça fa que pugui sobreviure a les situacions més difícils. Bé, doncs sembla que això encara continua plenament vigent.
Sí, no? I la marca encara aguanta, i només cal veure, per exemple, l'exemple que dèiem al principi de la secció. Ramon, tu ets molt de Frenkie, que avui renova?
Bueno, he tingut dubtes, eh? Per què no dir-ho? És a dir, em semblava primer que era un jugador massa pusilànim, un jugador massa tiquismiquis, un jugador molt conductista, però també entenc que la manera de jugar del Barça ha variat. És a dir, allò del mig centre que tenia tan interioritzat, doncs ara ja no és ben bé un mig centre, sinó que és són tres mitjos a diferents alçades, i crec que en el dispositiu de Flick, Frenkie de Jong és un futbolista interessant. M'agrada molt dels holandesos, m'ha agradat sempre la seva sinceritat.
Sí, això la tenen.
Són els holandesos, et diuen el que creuen, no són hipòcrites. Això crec que també li fa bé. I crec que la paciència i l'actitud que ha tingut és lloable. Després, doncs mira, si això fa que jugui menys Caçador, hi ha gent que estigui enfadat, hi ha gent que ja veurem si què farà Marc Bernal, i tot això ja ho anirem veient amb la competició, però jo crec que és molt millor tenir a Frenkie de Jong que no tenir-lo. Per tant, em sembla bé que es renovi.
Ramon, més enllà de futbol, que n'hem parlat en aquests primers minuts de secció, és setmana d'assemblea, venim de tota la ressaca de la informació del que t'hi jugues sobre la licitació de Lima i el nou Camp Nou. Ara explicava el Sol de Vila que s'està a punt ja de rebre aquesta llicència 1A, que encara no permet el retorn a l'estadi perquè el club no vol tornar-hi amb 27.000, però sí que permet començar a treballar ja en la següent per poder tornar amb 47.000. Ahir les signatures de Marciri amb tot l'assumpte BLM, ell les presenta, el club li tomba, finalment no estarà al punt sobre l'assemblea. És una setmana important també a nivell institucional per aquesta assemblea i per les moltes coses que estan passant.
Bueno, respecte al Camp Nou, crec que cada cop, aquesta vegada, sí que estem més a prop, no? Cada cop estem més a prop.
Això ja és un pas ja oficial.
Quan? No ho sé. De moment, això de tornar a Montjuïc crec que dona una certa estabilitat i em sembla raonable que si a Montjuïc hi van 50.000 espectadors, al Camp Nou s'hi entri, si no amb 50.000, amb 40, no sé, 50.000. El que no tenia per mi cap sentit era entrar amb 27.000, pels problemes d'abonament i per totes les situacions que suposa. Per tant, això esperem que més enllà del que heu anunciat i denunciat i informat aquesta setmana sobre la constructora, que tot vagi com ha d'anar i que d'alguna manera es faci una bona reflexió més enllà de la que, quin camp tan maco que tenim i que bé que ha quedat, eh? Perquè, esclar, això ho he dit sempre, jo no sóc partidari de que la fi justifica els mitjans, és a dir, no tot s'hi val. Llavors ja veurem què se n'ha de dir de tot plegat. D'altra banda, a mi em sap greu que l'assemblea no sigui presencial, això ja s'hi ha acostumat tothom, no només el Barça, és igual que les redaccions dels diaris, molta gent teletreballa, cada cop hi ha menys gent que va a les redaccions, doncs també cada cop hi ha menys gent que va a les assemblees o que s'hi ha de connectar. A mi em sembla malament. Em sembla malament perquè crec que és un acte sacre, és l'òrgan de govern quan parlem del club i de més que un club, en què hi hauria l'assistència hauria de ser, si no obligatòria, com a mínim que deleguessis si tu no hi pots anar. Hauria de ser especialment un òrgan de debat, un òrgan de saber les coses, i més enllà de que les queixes siguin si on va parar, ara ja s'han relativitzat perquè com que no hi ha camp, de que si el lavabo em queda massa lluny, de que si la porta d'entrada no la veig, o d'aquelles coses de domini, allò que són precs i preguntes que s'acaben convertint en els tremes estrella. Crec que el club està en un moment prou important com per fer un debat serè, per saber exactament a quin estat estan les comptes, què es pot saber i què no es pot saber, què és confidencial i què no és confidencial, què és transparent i no és transparent. No fer-ho presencial crec que és una manera de no afavorir justament aquest debat que és tan necessari.
Doncs veurem, l'assemblea, aquesta assemblea virtual que celebrarà el Barça aquest proper cap de setmana, on Laporta defensarà la seva gestió després de tot el que ha passat en aquests darrers dies. Deixa'm tancar, sí que vull la reflexió amb el Ramon, fent referència a l'article que ha fet avui al diari El País, el podeu llegir, referent a l'arribada de l'Ampeix a l'Espanyol, com aquest Espanyol que a nivell social està vivint aquest boom, com a nivell esportiu fins i tot s'ha estabilitzat una miqueta aquesta temporada, almenys en aquest inici de campanya, i aquesta arribada que ha engrescat tota l'afició de l'Espanyol amb l'arribada de l'Ampeix, Ramon.
És curiós com Mr. Cheng va aconseguir sanejar el club econòmicament, que el club estava en una situació molt delicada i ha hagut de sortir per cames, pràcticament, perquè la seva gestió esportiva... Si fem un símil amb el Barça, és totalment al revés. O sigui, arriba un president que saneja el club, però l'equip no funciona, i ha d'amagar-se de totes les crítiques. En canvi, el Barça és un club que econòmicament està més fotut, però esportivament funciona, i, per tant, la porta s'emporta totes les gràcies. Vol dir que, en el fons, és si la pilota entra o no entra. Aquesta és la gran mirada. Alan Pace ha fet, crec, un bon discurs... Crec que ha estat menys optimista que Mr. Cheng, com va prometre la Champions, la classificació per la Champions, ha parlat d'Europa, ha quedat el sisè. Ha parlat d'una cosa molt interessant per mi, que és el turisme. Sí. Crec que l'Espanyol intenta d'alguna manera que si aquella migració dels anys 70 espanyola, gallecs, andalusos, extremenys, que venien a Barcelona... Es feien molts del Barça per dues raons, perquè no volien ser d'un altre club perdedor, perquè venien de clubs que normalment no guanyaven, doncs o guanyaven molt poc, parlem del Betis, o parlem del Depor, o parlem de l'Almeria, o parlem del club que vulguis, i per tant no es feien de l'Espanyol, i per la condició de més que un club. El Barça va vertebrar durant aquell temps tot el que era la migració, i això li va donar un salt de qualitat extraordinari. I en contrapartida... ara pensa que aquest flux de turistes que venen a Barcelona, si tenen una oferta que quan el Barça no jugui aquí, doncs sigui prou interessant, doncs poden anar a Cornellà perquè té un estat. I això ho fan des d'un punt de vista bo socialment, perquè crec que l'Espanyol té més de 30.000 aficionats, seguidors, abonats, o com els hi vulguem dir, i esportivament ha trobat una marca d'identitat que és Manolo González, perquè té tots els tics o totes les característiques que se li demana a la identitat perica, no? Per tant, és un moment de bonança, i sempre he pensat que Barcelona és molt bo, i la marca Barcelona com marca esportiva, que tingui dos grans
I
equips,
tant,
no?
I
que com a mínim aspiri a que el Barça no canti l'Aliron al l'estàdium, no? Com va passar.
Últimament.
Va passar, i que m'hi pensava molt ahir quan repassava l'article, me'n recordava les coples de Manolo Vázquez Montalbán als anys 51, quan el Barça de les 5 copes amb aquesta immigració va començar a captivar tota l'afició, i l'Espanyol es va quedar enrere, i la rivalitat Barça-Madrid va ser, Barça-Espanyol va ser substituïda per la rivalitat Barça-Madrid, que el Raval en aquells anys es cantava abans de les 5 copes: hay dos cosas que relucen más que el sol, las 5 copas del Barça y la mierda del Espanyol. Això així és de bèstia, però vull dir, de prepotent, si vols tu. Però està recollit en els llibres de Manolo Vázquez Montalbán, en el sentit de dir que allà és on el Barça comença a fer una gran estirada, i ara crec que amb l'aparició del turisme i d'un soci nord-americà, els nord-americans dominen força bé el negoci, l'Espanyol pot fer un salt de qualitat que jo crec que li aniria bé a l'Espanyol, i li aniria bé també al Barça, perquè això l'enriquiria encara més.
Doncs celebrem, evidentment, aquest salt de qualitat de l'Espanyol amb aquesta rivalitat que, sempre ben entesa, ha d'afavorir el futbol català. Ramon, un plaer com sempre. Gràcies per estar al Que T'hi Jugues.
Gràcies a tu, Flaqui,
sí,
a l'audiència.
Sí, un sprint i em planto aquí costat teu a l'estudi. Fins ara.
Vigila el creu al carrer Casp, que no t'atropellin, sobretot.
Que T'hi Jugues. Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.